Jo el que lamento molt és que estem celebrant els 75 anys de la radiodifusió a Espanya i les noves generacions sembla que tinguin la idea de que això de la ràdio va arribar quan va venir el Franco al poder, perquè tota aquella època gloriosa dels primers anys de la ràdio, del 24 i fins i tot del 23, perquè jo vaig assistir a les primeres expedicions que es van fer i les primeres experiències que es van fer de ràdio a Montjuïc. Però tot aquell període que va del 24 fins al 39 a la revolució, a la Guerra Civil, sembla que la gent tingui interès a ignorar-lo. Avui dia s'estan fent exposicions, es parla dels 75 anys de ràdio i s'ignora completament aquella època. Sembla que s'estigui fent la commemoració dels 75 anys de Ràdio Madrid.
Senyor Jordi Soledura.
No, jo crec que és molt important recordar aquestes ràdios. Sobretot les del període franquista, que eren totes de emissores, diríem, que lluitaven contra el franquisme. Per exemple, jo vaig seguir molt la BBC i la veu de Jorge Marín per a mi era una... com si fos una cosa oberta, dir, bé, que m'està donant bona informació. I Ràdio París passava exactament el mateix. Per tant, era inclús en els moments doncs, que ja començava el canvi i tal, era imprescindible seguir aquestes emissores, perquè eren emissores que eren molt serioses, que donaven molt bona informació. I des del punt de vista de les emissores més clandestines, com per exemple com la Piranaica, jo crec que es va fer un esforç extraordinari. És clar que a vegades ens passàvem amb les coses que dèiem, perquè a vegades la nostra informació o no era prou clara o nosaltres mateixos la teníem d'una manera, diguem, que exageràvem les coses, però en general es va fer una gran feina i va ser una eina importantíssima per mantenir, no diria per fer caure el franquisme, però per mantenir la flama i per...
Quines són les abordacions que vostès creuen que van fer a través d'aquestes emissions i d'aquestes emissores?
Per exemple, en el cas de la Piranaica, nosaltres donàvem una informació que no apareixia enlloc més. Informació, per exemple, doncs nosaltres teníem molts corresponsals, Teresa Pàmies era una d'elles, però corresponsals a l'interior del país. I, per tant, moltes vegades rebies informacions que a vegades eren desafortunadament mal interpretades, però que eren informacions que no es trobaven en altre lloc.
De vegades aquestes...
Sí, Teresa, digues. Contestar a la pregunta aquesta.
Sí.
I el Jordi ho sap. Una de les meves tasques els últims anys, perquè la Piranaica ha tingut també les seves etapes diferents, però els últims anys, quan ja el Jordi Soletura era a la Piranaica dirigint l'emissió en català i contribuint a les emissions generals, jo, el treball que feia, que és una cosa que em va ensenyar moltíssim sobre el meu país i sobre la realitat, era que copiava les corresponsalies que venien d'Espanya, de Barcelona, de Múrcia, d'altres llocs que venien, però sobretot de les de Catalunya. I copiava el que venia. Jo notava, tenia la sensació de que algunes d'aquelles notícies estaven una mica inflades. Però, amb tot i així, crec que van jugar un paper de mantenir l'esperança i de no donar-se per vençuts. I això és una cosa que s'ha de reconèixer.
El senyor Mañé escrivia en un article a La Vanguardia el dia 3 de desembre que a Londres, a la BBC, es pensava que la caiguda dels règims de Hitler i de Mussolini seria el preludi de la caiguda del franquisme. Però és evident que no va ser així. Aquesta imatge, vostès també la tenien a Praga. La Piranaica exactament estava emplaçada...
A Bucarest.
A Bucarest, La tenien també.
Sí, bueno, tots pensàvem que amb el triomf dels aliats contra els nazis i els feixistes de Mussolini, amb la col·laboració de Franco, era el final del sistema que s'havia imposat amb la Guerra Civil a casa nostra. Tots ho creiem, això. Ara, naturalment, quan això ja es va quedar clar que no seria així, que els nord-americans, sobretot, ajudarien a la pervivència del règim franquista, aleshores, doncs, també vam canviar, en certa manera, fins i tot la tècnica de la informació. ja no confiàvem que anar-hi a tornar a Catalunya amb les banderes desplegades. Sabíem que seria un treball molt, molt difícil i des de la ràdio contribuíem a que els que estaven aquí, que eren en definitiva els que decidirien el desenllaç, tinguessin, si més no, informació i estímul.
Suposo que vostè devia viure en primeríssima persona també aquesta decepció, no, senyor Mañé, en veure que no podia acabar d'explicar mai allò que s'esperava que pogués explicar com a notícia.
Sí, no hi ha dubte. A més, per donar-se compte del que implicava la ràdio en aquells moments, havia que ésser a Londres. L'any 1941 jo era l'únic català a la BBC de Londres i l'organització de les emissions per Europa estava centralitzada en el gran edifici Bush House, des d'on es transmetien els diversos idiomes europeus. Era una espècie de torre de Babel, convertida en un bastió de resistència al feixisme i freqüentada pels caps d'estat exiliats dels països invadits. Era cosa freqüent el trobar-se amb el general de Gaulle als ascensors, la reina Guillermina d'Holanda als estudis o el president Beneš de Txecoslovàquia a la cantina cada vegada que venien a la BBC per enviar algun missatge als seus països ocupats. De manera que la ràdio era una veritable arma de guerra.
A la ràdio se li ha de concedir també un paper importantíssim en la propaganda, en els moments difícils. Propaganda a favor d'unes tesis o a favor d'unes altres, perquè el cert és que històricament s'ha demostrat que la ràdio va ser una bona eina de propaganda tant a Espanya de la República com també del franquisme, o dels sublevats primer i del franquisme després. Com a nivell internacional, això també es va posar clarament de manifest durant la Segona Guerra Mundial.
Evidentment.
La ràdio, jo, perdona que interrompeixi, la ràdio en aquells moments era una qüestió d'optimisme per una banda i fou després una qüestió de decepció per una altra, sobretot de cara als espanyols i catalans en particular. Perquè en aquelles circumstàncies el fet diferencial català quedava una mica segon terme. Però a mi sempre em feu una certa il·lusió trobar algun pretext per introduir, per poc que fos, el català en algun programa radiofònic. Recordo que pel Nadal del 1942 vaig convèncer el Departament de Música de la BBC per fer un programa a base de cançons nadalenques catalanes traduïdes a l'anglès, cosa que en aquells moments per molta gent els semblava quelcom extraordinari. Ara, què venen a fer aquests senyors parlant en un idioma que no és europeu? Uh-huh. Però realment allò fa un impacte a Anglaterra. Jo vaig aprofitar el fet que Sant Jordi era patró d'Anglaterra i de Catalunya per fer algun programa anglo-català. És a dir, jo procurava alçar la qüestió catalana a un nivell que podríem dir-ne internacional.
Senyor Solitura.
Home, jo des del punt de vista del català, ja que estem parlant d'això, em sento molt orgullós del que vaig fer jo a la Pirenaica, perquè jo vaig portar un català més modern, el que es parlava, jo acabava de sortir, com qui diu, d'aquí, i els altres que estaven treballant a la Pirenaica hi havien sortit tots el 39, per tant tenien una visió diferent. I jo vaig introduir allà doncs, la música d'en Raimon, vaig introduir moltes més coses que anaven sortint, i en realitat crec que era una feina doncs, que sé que tenia els seus límits, però que des d'aquest punt de vista també era molt renovadora, que era ganes de fer coses noves, de portar informació que no existia a la gent que estava aquí.
Per exemple, transmetent la detenció i les seqüeles polítiques que van comportar els anomenats fets del Palau i la detenció de Jordi Pujol.
Per exemple, això ho vaig seguir molt, tot i que quan jo vaig arribar a la Pirenaica en Jordi Pujol ja havia estat detingut, però després sí que vaig anar seguint totes les seqüeles i tot el que feia en aquell moment el SUC, que va ser molt important. Per exemple, Cipriano García va ser detingut precisament per la seva... anava repartint pesquins doncs, contra la detenció d'en Jordi Pujol i s'ho va passar molt malament, el van condemnar molts anys de presó.